Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pau Durant.
La treva de la mobilitat fluida a l'entrada de Sabadell ha durat poc. Només uns dies després que recuperés completament la circulació a la Rambla Ibèria, el tall al passeig de Can Feu ha tornat a provocar caos de trànsit en hores punta. Molts dels vehicles desconeixen els canvis de mobilitat i encara s'han d'acostumar a les rutes alternatives. La plataforma Stop Pujades ha convocat d'aquí a menys de mitja hora una concentració a l'estació de Sabadell Nord. Amb el lema "Els metros seran sempre nostres", els convocants denuncien que la pujada dels preus dels transports públics d'aquest mes de gener afectarà les butxaques de molta gent. I en el Notícies Vespre també buscarem els titulars de la informació esportiva. Antoni Reguant ha deixat d'exercir des d'avui les tasques executives i representatives del Centre d'Esport Sabadell. Repassarem aquesta i la resta d'informacions d'aquest dimecres, dia 10 de gener, amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
I abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. Ara mateix 9 graus a Sabadell amb un cel clar amb núvols intermitents. Volem conèixer quina és la previsió per les pròximes hores i per això anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li preguntem a la Dolors Ballart. Bona tarda, Dolors.
Hola, molt bona tarda. La tarda que de moment es manté assolellada arreu del país amb alguns núvols que es van formant ja a les comarques del Terç Oest i a l'espera doncs d'un nou augment de la nuvolositat per l'oest de Catalunya. Núvols que ja de cara al vespre portaran algunes precipitacions pel Terç Oest. Precipitacions febles i disperses que al llarg de la matinada creuaran el territori d'oest a est. No descarta que localment puguin ser d'intensitat moderada, en conjunt amb una cota de neu d'uns 800 metres, tot i que localment podrà baixar fins als 600. Demà a l'inici del matí, aquestes precipitacions tendiran a desaparèixer en vent de component oest i nord en conjunt i els núvols doncs, quedarien ja més concentrats al quadrant nord-est de Catalunya i també a la zona del Pirineu. Al vespre també augmenta de nou la possibilitat d'alguns ruixats locals a les comarques del Terç Oest. Pel que fa a les temperatures, demà seran més altes a primera hora i al centre del dia es mantindran força semblants a les d'avui o també puntualment pujaran lleugerament. També, com comentàvem, el vent de component nord i oest, esperem doncs, que bufi a bona part del país, però bufarà més reforçat a les comarques de Ponent i sobretot als dos extrems del litoral, on localment hi haurà alguns cops molt forts. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I un cop hem mirat cap al cel, mirem cap a la terra, que és el que està passant a les carreteres que ens queden més a prop. Per exemple, la P7, en sentit nord a Barberà del Vallès, trobem 2 quilòmetres de circulació amb retencions. I a la B30, 1,5 quilòmetres en sentit sud, a l'enllaç amb la C58 a la mateixa població, i 3 quilòmetres de circulació amb retencions en sentit nord a Cerdanyola del Vallès. Si mirem a la C58, veiem que pujant cap a nord, cap a Sabadell, a Montcada, hi ha 1,5 quilòmetres de circulació intensa i baixant cap a la capital hi ha gairebé a l'Avinguda Meridiana 4 quilòmetres de circulació amb retencions i també un parell a la alçada pràcticament de la nostra població de Sabadell. Si heu d'entrar cap a la capital, sapigueu que a les rondes en principi no es veu un panorama molt complicat, si bé a la ronda de dalt, un cop entreu a partir de la sortida 2 aproximadament al barri de Canyelles, es veu una línia vermella al mapa que vol dir que s'haurà d'anar amb compte, així que si heu de passar per allà, tranquil·litat. La treva de la mobilitat fluida a l'entrada de Sabadell ha durat ben poquet. Només uns dies després que recuperés completament la circulació a la Rambla Ibèria, el tall al passeig de Can Feu ha tornat a provocar caos de trànsit a les hores punta. Molts dels vehicles desconeixien els canvis de mobilitat i encara s'han d'acostumar a les rutes alternatives. Mireia Prat, bona tarda.
Bona tarda, Pau. Aquest matí s'han viscut retencions importants a la Rambla Ibèria, la Ronda Ponent o la Nacional 150, que superen les habituals. Alguns conductors i veïns de la zona de Can Feu Gràcia han expressat el seu malestar.
Ahir a la tarda va ser horrorós. Vull dir, des de Sant Quirze fins a la Creu Alta, 3/4 d'hora em vaig tirar ahir a la tarda. Vull dir, a sobre em vaig haver de desviar i vaig anar pel centre i vaig pujar un tros per la Rambla perquè estava col·lapsada la Gran Via, estava tot col·lapsat, vull dir que si no s'ho replantegen hi ha un problema aquí.
Ayer mismamente tuve que ir al dentista a Rubí y para venir tuvimos que dar toda la vuelta porque había unas caravanas que era un desastre, era un desorden.
Una conclusió a la qual arriben molts veïns, que les obres de soterrament s'haurien pogut fer quan estaven fent les de la nova estació de Can Feu Gràcia dels Ferrocarrils. En parlen la Lucía, la Rosa Maria i el Jordi.
Se hizo hasta allá. ¿Qué costaba hacer? Perforar hasta donde tuvieran que perforar. Tenerlo hecho, aunque en sí no fueran cerrado, no lo fueran hecho de paseo, pero al menos tenerlo perforado. Y no que ahora vuelta a empezar. Es como con el centro del ayuntamiento pasa exactamente igual. Cada año levantan suelo, no lo entiendo.
Home, jo ho veig malament, però les circumstàncies són les que són, no es va poder fer tota la vegada, d'acord, s'hauria d'haver fet tot, són moltes molèsties, però més val així que no haver res no fet ni aquestes ni les altres.
Des de l'Ajuntament, el tinent d'alcalde de Cohesió Territorial, Juli Fernández, reconeix els inconvenients que suposa pels conductors i ha anunciat que reforçaran la senyalització dels itineraris alternatius, que són, sobretot, la Ronda Oest.
Fent evident l'itinerari alternatiu amb senyalització física a la ciutat, això és el que farem, i de ben segur que en les properes setmanes, quan els hàbits de tots els nostres veïns i veïnes doncs els trobem i ens habituem aquestes complicacions que són poc agradables o molt desagradables, seran menors.
Sobre l'oportunitat perduda per soterrar les vies quan es van fer les obres de l'estació, Fernández recorda que suposen una inversió de 20 milions d'euros, que depèn dels pressupostos de la Generalitat i que calia acord entre administracions. Per al tinent d'alcalde, aquestes obres permetran un canvi impensable, que el tren desaparegui de la superfície de la ciutat.
I qui també ha carregat contra el caos circulatori registrat en les últimes hores a Sabadell ha estat el Partit dels Socialistes, que atribueix la situació a una falta de previsió per part del govern municipal. Així ho ha apuntat el secretari del PSC a la ciutat, Pol Gibert.
Els conductors que van amb cotxe perquè no tenen altra alternativa, molts d'ells, perquè no hi ha altra opció, no? També perquè el transport públic en aquesta ciutat està bastant col·lapsat. Tenim la Renfe Centre tancada. Tenim els catalans que van a tope cada dia al matí, no? Amb el qual, pensar que el govern de mala fe vol fer que els treballadors no puguin arribar a ser hora de treball per intentar impedir-ho pel trànsit que hi ha a Sabadell, ens semblaria mala fe. El que és evident és que hi ha improvisació, això és evident, perquè s'ha vist aquests dies quan senyalitzaven les rutes alternatives, en teoria, no? Que ho han fet tal, ho han fet malament, i els conductors no sabien ni per on anar. Per tant, espero que sigui improvisació, no sigui mala fe.
Davant de la situació circulatòria a la ciutat, els socialistes reclamen al govern quadripartit que paralitzi el pla per reduir la presència dels cotxes al centre i n'estudiï les conseqüències. També des del grup de Ciutadans acusen el govern de mala planificació. Valoren que la Ronda Ponent seria una alternativa per absorbir gran part de la circulació, però el quadripartit va anul·lar dos carrils com a pas segregat per bicicletes que ara gairebé ni s'utilitzen.
Ràdio Sabadell. Notícies.
La plataforma Stop Pujades ha convocat d'aquí a menys de mitja hora una concentració a l'estació de Sabadell Nord. Amb el lema "Els metros seran sempre nostres", els convocants denuncien que la pujada dels preus dels transports públics d'aquest mes de gener afectarà les butxaques de molta gent. Gerard Soler, membre del col·lectiu Stop Pujades, denuncia que darrere d'aquest increment hi ha la idea que ja s'ha superat la crisi econòmica, cosa que des de la plataforma no creuen que sigui veritat.
Després de 3 anys de congelació de les tarifes, el que s'ha donat el cas és que 3 dies abans de que acabés l'any s'anunciava una nova pujada dels preus. Un fet que suposava una novetat, per el que he comentat, en els darrers anys, i això suposa, doncs, òbviament, un encariment de la vida juntament amb altres serveis com aigua, gas o llum. Més enllà d'aquests temes, que no són pròpiament els de l'estop pujades, sí que el transport públic cada cop veiem que és com un bé més essencial per les necessitats vitals de les persones.
Des de la plataforma es veu amb bons ulls la proposta de la T-Mobilitat, una targeta personalitzada que permetria descomptes segons la freqüència d'ús dels transports públics. Per Soler, però, aquesta iniciativa té una cara fosca.
Ja es va fer un concurs públic que l'ha guanyat, la va guanyar la CaixaBank, Fujitsu i Indra, i alguna altra empresa així més petita, on ens trobem que a part que el contracte va ser molt opac i des d'estop es van poder aconseguir entrar o veure algunes de les clàusules i annexos que hi havia, La realitat és que ens trobem que hi ha un deute de quasi 500 milions d'euros que en principi es cobriria a condició de que se li assignés de forma una mica sospitosa a CaixaBank.
A Sabadell, la plataforma preveu mobilitzacions cada dues setmanes en diferents punts de la ciutat.
Ràdio Sabadell, també a les xarxes socials. Instagram @RadioSabadell.
El procés participatiu Construint Ciutat ha escollit 20 projectes d'entre els 33 que finalment van quedar validats. Avui hem volgut aprofundir en alguns d'ells. L'Esquit ja ha presentat un projecte per respondre a la realitat dels joves que ni treballen ni estudien. L'Enfeina't rebrà una subvenció de 48.000 euros per oferir a una seixantena de joves formació de 200 hores. El director de l'Esquit, Sergi Asensio, ha explicat quin és el seu objectiu.
Volem donar resposta a aquesta necessitat i empoderar aquests joves a que es motivin, a que retornin al món formatiu o laboral, que es formin a través d'un acompanyament tècnic i unes persones que acompanyen aquests joves en un procés d'adquirir unes competències bàsiques, d'adquirir una motivació, amb aspectes innovadors que creiem que pot ajudar aquests joves pues a tenir un èxit educatiu i sortir d'aquest fracàs, no?, de no fer res.
Un altre dels projectes que beneficiarà els joves i també els infants, en aquest cas del barri de la Concòrdia, és la millora de l'equipament de la Llar del Vent. Amb els 100.000 euros atorgats, es construirà un mòdul alternatiu. Pau Recio, monitor de la Llar del Vent, detalla els problemes de l'edifici actual.
Ja portem uns 35 anys en aquell espai i, clar, és un espai en què, al ser provisional, tampoc no es va fer gran feina d'adequació, aïllament i tal. Les parets són fines, igual que les finestres. A l'hivern, doncs, la calefacció és tota elèctrica, les parets ja estan una mica atrotinades, sí que hem anat fent tasques de manteniment, però a fer una inversió a llarg plaç en aquell local tampoc no és sostenible. Llavors la decisió és clara de que s'ha d'apostar per un nou local.
I un altre dels projectes que també ha rebut suport al procés participatiu ha estat el projecte de la Federació de Veïns de Sabadell per documentar la història del moviment veïnal. N'ha parlat el seu president, Manuel Navas.
Volem convertir Sabadell en el centre de reflexió i d'activitats del moviment associatiu en general i en particular del moviment veïnal. La història del moviment veïnal, que creiem que és una qüestió que està poc estudiada, poc documentada i és poc coneguda, ha sigut prou important per la ciutat.
Entre aquesta tardor i l'any vinent es publicarà un llibre i un còmic que repartirà als instituts. Es farà una exposició itinerant pels districtes i s'elaborarà un DVD amb testimonis del moviment veïnal.
Notícies vespre.
El president de SECOT, Antoni Abad, treu ferro l'expedient d'expulsió que els ha obert la patronal Foment. Abad entén que això és simplement un mecanisme per a reajustar malentesos i discrepàncies. Diu que SECOT té arguments de pes per respondre i explica que la relació entre les dues patronals està perfectament definida i no hi ha lloc pel litigi.
Per SECOT, Foment és la nostra cúpula empresarial en la que, doncs, hi participem activament i des d'aquestes funcions de cúpula, doncs, hi treballem temes, doncs transcendents.
Abad diu que estan esperant rebre el document per argumentar les seves raons. El compromís en el fet de continuar junts és total.
Avui per avui el que hem de procurar, doncs, és no desunir, sinó tot el contrari, perquè els reptes que tenim al capdavant, doncs, a favor del creixement de l'economia i de la qualitat de l'ocupació i de la recerca i de la internacionalització i de la innovació, doncs em sembla que no hi guanyaríem res, doncs, de que no continuéssim junts.
Foment del Treball acusa SECOT d'actuar fora del seu àmbit territorial en enviar una carta de protesta al ministre d'Economia pel decret que facilitava el canvi de seu de les empreses. Abad no vol considerar una presumpta persecució per part de Foment.
Si dona aquesta sensació, la veritat és que em sembla que no podem caure en el parany ara d'incorporar-la, en el que ens toca i ens correspon fer com a SECOT.
Les dues patronals tenen visions polítiques oposades. Mentre la Vallesana situa a prop de l'independentisme, Foment s'hi mostra en contra.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Un científic sabadellenc que ha participat en les tasques per investigar el robatori més important de jaciments dels últims anys. En total, dues persones van acumular 393 conjunts arqueològics de jaciments espoliats i unes 20.000 peces d'alt interès científic provenents d'uns 170 jaciments catalans que venien en diferents plataformes d'internet. Els Mossos d'Esquadra van detenir a l'agost dos homes a qui se'ls atribueix l'activitat saquejadora de les peces. Albert Galobar, cap del grup de recerca de la Mesozoic de l'Institut Català de Paleontologia, ha assessorat la Unitat Central de Patrimoni que ha portat el cas. Per Galobart, aquest material no complia les normatives de patrimoni.
En general, tota la normativa, jo et diria gairebé mundial, eh? Estats Units és un cas molt estrany, no? Diguéssim, una normativa. Tot el que és patrimoni cultural, en aquest cas els fòssils com a tal, o els objectes arqueològics s'entenen com a patrimoni cultural, són de tots, és a dir, és de l'Estat, és del govern qui fa doncs aquesta protecció.
Galobart avisa que cal anar molt de compte amb la compra-venda d'aquest material, perquè la normativa és molt clara.
Si algú vol comprar arqueologia i paleontologia, ja de sortida hem de pensar que les possibilitats de que això sigui legal són molt baixes. Sí que ens hauríem de assabentar una vegada, pues, parlant amb els museus, per dir-te alguna cosa. Moltes vegades els museus et poden donar aquest assessorament i et poden dir doncs, si això ho pots fer o no pots fer.
Els béns espoliats provenen de jaciments que es concentren al Pirineu Occidental, Osona, la Garrotxa, el Ripollès i zones de Barcelona i Tarragona. I tres biblioteques de Sabadell participen del projecte de la Diputació de Barcelona Debat a Bat, Llegir i Llegir-se. Són Vapor Badia, Sud i La Serra. La iniciativa pretén despertar el pensament crític dels joves. La directora de la Biblioteca La Serra, Montse Alonso, explica al programa El Matí de Ràdio Sabadell com s'ha plantejat.
És un projecte que ha impulsat la Diputació de Barcelona. El 2017 vam fer la primera edició del projecte i les biblioteques municipals de Sabadell ens vam sumar a aquesta iniciativa. És un projecte adreçat a joves entre 12 i 16 anys, o sigui, l'etapa de l'ESO, i consisteix en fer tres activitats que es diuen BATS a l'any. Llavors, durant el 2017 hem fet tres BATS.
I aquests BATS han tractat els temes de la guerra, les migracions i la tria de camins a la vida. El treball està programat conjuntament entre els bibliotecaris i el professorat de les escoles on assisteixen els alumnes. I el periodista sabadellenc Llorenç Rovires i el fotògraf terrassenc Marc Castellet acaben de publicar un llibre sobre aquesta qüestió. Amunt, les festes de l'arbre als Països Catalans, una obra que és fruit d'una dècada d'investigació i que neix de la curiositat dels dos professionals. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. La festa de l'arbre, que cada mes de gener es fa a Matà de Pere, va recordar als dos vallesans altres celebracions en què aquest element també és protagonista, com la de Centelles o la de Sant Llorenç Savall. Un procés de documentació els va portar a descobrir 160 festes d'aquest tipus arreu dels Països Catalans. En total, n'han recollit una trentena en aquest llibre, documentades amb textos i imatges, com ha apuntat Marc Castellet al programa El Matí.
El Llorenç, com a periodista, jo com a fotògraf, ens l'hem plantejat explicar-lo des del nostre punt de vista, cadascú una mica independentment. O sigui, hi ha una narració escrita i, per una altra banda, hi ha la narració més visual, que en el fons seria coincidir un periodista i un fotògraf en el mateix lloc, en el mateix moment, i explicat de maneres diferents.
Amunt, les festes de l'arbre dels Països Catalans es presentarà oficialment el dia 18 de gener a Matà de Pere, en un acte que tindrà lloc a les 7 de la tarda.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Ràdio Sabadell.
Se'ns fa difícil imaginar-nos una estrena d'any millor que la del 2018 pel Sabadell.
Aixeca el cap Guillem Enot a la frontal, prova xut amb rosca. Gol, 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 gol.
Ara toca arrodonir-la, entrant amb bon peu també a la nova Creu Alta, el que ha estat la gran assignatura pendent de la primera volta.
Sabadell en joc.
Digerida la dolça ressaca de la victòria al Martínez Valero, el play-off és a només 3 punts i ara cal fer la feina a casa. Diumenge, des de 4:45 de la tarda, Centre d'Esports Sabadell, Unió Esportiva Olot.
Hola, soy Sergio Montero, jugador del Centre d'Esports i escucho los partidos del Sabadell en Ràdio Sabadell.
L'esport en directe a Sabadell en joc.
Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato.
Si la voz del negro de Pulp Fiction consigue que te interesen las instrucciones de un exprimidor de naranjas, imagínate lo que puede hacer con el emblema del traidor, de Juan Gómez Jurado. Boca. Audiolibros premium en castellano. Búscalos en Storytel, Audible o en iTunes Store.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor. Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I en aquest moment arribem al punt dels esports. Joan Blanc, bona tarda.
Bona tarda, Pau.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I comencem parlant de l'actualitat del Sabadell, una actualitat però que no ve marcada per l'aspecte esportiu, sinó per l'institucional. I és que Antoni Reguant ha deixat d'exercir des d'avui les tasques executives i representatives del Centre d'Esports Sabadell. Així ho ha anunciat el club aquest matí a través d'un comunicat oficial i ell mateix ho ha explicat als micròfons de l'Hotel Suís aquest migdia.
Una decisió, ha assegurat Reguant, que la va prendre un cop confirmada l'arribada del nou màxim accionista del club, Esteve Calzada.
Quan l'Esteve compra el club, jo li transmeto ja en aquell moment un esgotament, un cansament personal per la situació viscuda, no? Ens ha tocat, com es diu col·loquialment, no? Ens ha tocat ballar amb la més lletja durant un parell d'anys, enfrontar-nos a situacions complexes, i evidentment tot això té un desgast personal important, tant per mi com per la resta de membres del Consell, no?
De fet, juntament amb Reguant també deixen les tasques realitzades al club la resta de membres del Consell d'Administració, Ignasi Luque, David Parcerisses i Manel Escrivà. L'encara president de l'entitat ha assegurat que marxa amb la consciència tranquil·la i content de la gestió del club, tot i les dificultats amb les quals s'ha trobat.
Sí que tinc la sensació de que hem sigut o som el Consell d'Administració que ha posat fi a tot això, no? O sigui, el primer Consell d'Administració que realment s'enfronta a la realitat econòmica, jurídica del club, no?
Fins que no se celebri una nova Junta General d'Accionistes i es formi el nou Consell d'Administració, formalment Reguant seguirà sent el president de l'entitat, tot i que les tasques executives i representatives les ha assumit ja Esteve Calzada.
I pel que fa a l'aspecte esportiu, el conjunt de Toni Saligrat ha tornat avui als entrenaments per preparar el partit de diumenge a la nova Creu Alta. Els de Saligrat reben dissabte l'Olot, equip en el qual hi juga l'exer laquinat Yeray Sabariego.
Un Yeray que ha estat un dels altres protagonistes de l'Hotel Suís d'avui. El Badienc es perdrà el partit de diumenge per lesió després de trencar-se principis de temporada, els lligaments encreuats del genoll esquerre. L'exer laquinat, que ha assegurat que tenia marcat aquest partit a l'agenda, també ha parlat del seu exequip. Diu que el veu sòlid defensivament, però amb manca de gol.
Bueno, creo que todos hemos visto que es un equipo muy, 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 muy competitivo, muy sólido. Sí que le está faltando, bueno, como a la mayoría de todos los equipos de la liga, cuesta mucho meter goles. Cuesta mucho eso. Sumar de 3 en 3, y el Sabadell sí que está siendo muy sólido atrás, pero a lo mejor sí que le está faltando eso, el gol.
Tot i no poder estar sobre el terreny de joc, el de Badia ha confirmat que estarà a l'estadi per seguir aquest partit entre el Sabadell i l'Olot de diumenge a la Nova Creu Alta a partir de les 5 de la tarda, des de mitja hora abans el Sabadell en joc.
I encara en futbol, el segon triomf de la temporada del Planadeu femení li ha donat més vida al conjunt sabadellenc. Les de Vicent Díaz són a 4 punts de la permanència a la Lliga Preferent Femenina, amb tota la segona volta per disputar-se.
De fet, aquest cap de setmana reben el Porqueres en partit de la primera volta, l'últim, i amb el repte d'encadenar dues victòries seguides per primer cop aquesta temporada. El tècnic de la sabadellenca, Vicent Díaz, té molt clar que la permanència és perfectament factible pel seu equip.
Estamos a 4 de la salvación, tienen que venir todos los rivales a casa, todos los rivales de abajo tienen que venir a casa y bueno, y conseguirlo entre 30 a 34 puntos lo antes posible, que más o menos diría yo que estará la salvación mitad de la tabla, y bueno, conseguir estos 3 puntos contra el Porqueras, que serían 12, y luego pues conseguir el doble de puntos en la segunda vuelta, que es el objetivo, y a ver si podemos tener una segunda vuelta, un final de segunda vuelta tranquilos.
El partit entre el Planadeu i el Porquera serà diumenge a les 4 de la tarda. Una hora més tard, a les 5, s'iniciarà un partit igual de dramàtic pels dos equips que el juguen. L'Atlètic Vilafranca rep el Sabadell, dos conjunts separats per només 3 punts a la classificació i que disputaran una final. Jordi Saltó, tècnic de les Arlequinades, afirma que aconseguir la victòria en aquest partit és cabdal per no despenjar-se un pèl respecte a un rival directe.
El Vilafranca és un d'ells, però hi ha 5 o 6 equips que estem amb una diferència de pràcticament 4 punts. I guanyar o perdre, encara que quedi massa o queda tota la segona volta, sembla molt, però ja qualsevol marge que comencis a perdre comença a ser important ja la segona volta. Per tant, és una primera final ja anticipada.
La cita entre l'Atlètic Vilafranca i el Sabadell serà, com diem, a les 5 de la tarda de diumenge.
Zero confiances, així afronta el Natació Sabadell el seu partit de la primera nacional de tennis taula. Els palistes del club visiten el Torelló, un equip que es troba en zona de descens.
La diferència a la classificació entre els dos equips és evident. Els sabadellencs encara no han perdut, mentre que els osonencs només han guanyat un partit. Amb tot, Pere Veïs creu que si es refien poden patir un ensurt i recorda que el Torelló ha competit la majoria dels partits tot i perdre'ls.
Torelló és un d'aquests equips que no crec que no haurà perdut cap partit 6-0, sinó que tots són partits competitius i que convé no anar amb la lliçó presa i amb la mentalitat de guanyar, perquè si no és fàcil que tinguin un susto, eh?
Un partit que es jugarà a les 6 de la tarda de dissabte a Torelló, en un dels desplaçaments més complicats dels sabadellencs a la primera nacional. Per la seva banda, Club Falcons visita la revelació d'aquesta primera volta. Els sabadellencs juguen a la pista de Lluïsos de Gràcia, tercer classificat. Els palistes locals han seguit entrenant durant les vacances i arriben amb ritme. Amb tot, Nogueres admet que el rival és un pèl superior i reconeix que els barcelonins es troben en un moment dolç de confiança.
Jo crec que és més aviat un tema de confiança i de moment de forma de l'equip en general. No crec que jugador per jugador siguin gaire superiors a nosaltres. Sí que potser un pèl a dia d'avui, hem de ser sincers. Però no crec que ho sigui molt, però tenen un jugador el que està adjacent de base, per dir-ho d'alguna manera, en el seu equip, vingut d'Olesa, també com l'Adrià Úbeda, que està jugant molt i molt bé. Però crec que tenim les nostres opcions.
Aquest compromís de la primera nacional de tenis taula entre Lluïsos de Gràcia i Falcons serà dissabte a 4:45 de la tarda a Barcelona.
I el Club Esportiu Sant Nicolau no descarta lluitar per la quarta plaça de la Copa Catalunya Femenina, la que dona accés a la fase d'ascens si guanya aquest diumenge a la pista de la Jet de Terrassa.
Les de Jordi Zamora cada cop són més competitives i van demostrar contra l'Almeda en l'última cita del 2017 que poden guanyar qualsevol rival. Amb la Jet van perdre 12 punts a la primera volta, tot i que van competir pràcticament fins al final. El tècnic col·legial afirma que les agarenques tenen dues jugadores de molt nivell, però que no poden obviar les qualitats de la resta de companyes.
Un parell de jugadores que són determinants. De fet, al partit de la primera volta, la seva exterior estrangera va ser determinant, anotant en els moments claus. El que passa és que si et fiques amb aquestes jugadores, tenen les jugadores que per mi són la base de l'equip, que són les que senten, diguem, més els colors, que són les que porten a la Jet a estar on està.
El partit a la pista de la Jet serà diumenge 3:45 de la tarda.
I una categoria per sota la primera catalana, l'Escola del Carme intentarà derrotar el Premi A i no allunar-se del liderat. Les noies d'Álvaro Fernández estrenen l'any enfrontant-se a un rival que ara mateix jugaria la promoció de permanència.
Per tant, des de l'equip sabadellenc consideren un rival directe a les manesmenques, i és que tot i la bona classificació de l'Escola del Carme no ha amagat mai que l'objectiu principal és la permanència a la primera catalana. El duel entre aquests dos equips diumenge a 1:15 al Pavelló del Sud. Per la seva banda, el Natació Sabadell torna a competir 4 setmanes després del seu darrer partit. Les de Josep Bossa Coma reben a les Naus dissabte a 6:45 de la tarda al Vicus Femení Osona.
I fins aquí el Notícies Vespre d'avui. La informació tornarà a Ràdio Sabadell demà a les 9, al magazín al matí, i després als butlletins horaris. També podeu mantenir-vos informats a través de les nostres xarxes socials o mirar la web radiosabadell.fm. Que passeu bon vespre i fins llavors.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.